Molt bon dia, és la una. Comencem a repassar a Ràdio Balaguer l'actualitat d'avui, dimarts, dia 12 de novembre. Obrim avui destacant que el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, diu que la gestió comarcal del que actualment és el refugi d'animals de Balaguer no serà immediata. Plensa ha detallat que de moment el refugi està gestionat per la Paeria, però que en el futur la voluntat és que aquesta gestió passi a ser comarcal. De fet, així es va aprovar en la moció que van presentar el passat mes d'octubre els quatre grups polítics que conformen el ple de l'ENS. D'altra banda, també ha destacat Miquel Plensa que el contracte amb Fomento de Construcciones i Contratas és superior a l'anterior, entre altres coses per la puja del combustible, el manteniment dels vehicles o també per l'increment del sou dels treballadors. De seguida escoltem les declaracions que en aquest sentit ha fet Miquel Plensa aquest matí en el programa La Noguera de Prop de Ràdio Balaguer. A banda, però, també avui els expliquem altres informacions d'interès. Són les següents. Destacarem també avui que l'Agència de Residus destina 3 milions d'euros a empreses per projectes de prevenció i reciclatge de residus. A nivell local, destacarem avui que la Guàrdia Urbana de Balaguer requisa 4 ganivets i altres objectes punxants perillosos durant el dispositiu especial de Festa Major. També s'han interposat 3 denúncies per delictes contra la seguretat i s'ha imputat a 2 persones per tràfic de drogues. En relació a la Festa Major, també avui destaquem que Junts per Balaguer considera vergonyosa la gestió dels concerts. El principal partit de l'oposició, la Paeria, lamenta que dissabte es van tancar les portes del pavelló abans de les 12 de la nit i que hi havia menors de 16 anys a dins sense que els seus pares hi poguessin accedir. A nivell d'obres, s'ultimen els treballs d'arranjament de la carretera d'Agi a Corçà, el seu tram final fins a Agulló. Aquest ha estat un dels temes que s'han tractat aquest dilluns en la reunió que ha mantingut la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, amb l'alcaldessa d'Agi, Mireia Burgués. Els pantans lleidatans acumulen 45 hectòmetres cúbics d'aigua l'última setmana. Les pluges que deixa la Dana han repercutit en l'augment de les reserves i també Rialb ja frega el 70%. El moviment Slow Food de Catalunya incorpora 6 nous restaurants i arriba als 86 establiments. El xef Mateu Casanyes, del restaurant Disfrutar, ha apadrinat la trobada anual de l'entitat celebrada aquest dilluns a Pons. D'altra banda, l'Associació Cultural Lo Riu tornarà a presentar al Teatre Municipal de Balaguer l'obra Embolic a l'Ajuntament, aquest proper dissabte, dia 16, en benefici de Càritas Urgell per la campanya d'emergència per la Dana. I acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem de futbol sala, del primer equip del Comtat d'Urgell de futbol sala que va perdre per 2-7 contra l'Eixample. El Comtat B, en canvi, guanyava 3-4 a l'Agramunt i el Balaguer Vedruna juga aquest dimarts, aquí, al 1 d'octubre, contra el Borges. I pel que fa als esports, també explicarem avui que la Trail Montroig portarà més de 800 corredors a la Noguera aquest proper dissabte, 16 de novembre. Ahir dilluns es va fer a Balaguer la presentació d'aquesta prova que ofereix fins a 4 recorreguts de diferents dificultats en un entorn únic.
El president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, diu que la gestió comarcal del que actualment és el refugi d'animals de Balaguer no serà immediata. En declaracions aquest dimarts en el programa La Noguera de Prop de Ràdio Balaguer, Plensa ha detallat que de moment el refugi està gestionat per la Paeria de Balaguer, però en el futur la voluntat, ha dit, és que aquesta gestió passi a ser comarcal. De fet, així es va aprovar en la moció que van presentar el passat mes d'octubre els 4 grups polítics que conformen el ple de l'ens comarcal. Segons Plensa, la transferència de la gestió implicarà la creació d'un nou servei comarcal i la destinació d'una partida pressupostària específica per cobrir els costos de manteniment del refugi. A més, ha afegit que tot dependrà dels gossos i de la capacitat també de l'equipament, perquè també en aquest sentit ha assenyalat que igual quan obre aquest refugi com a Consell Comarcal ja s'hagi pogut quedar petit.
No, immediata no. No, lamentablement no. Ja sabem tots que la... Però, bueno, de moment ho està gestionant la paeria de Balaguer. Crec que aquesta setmana he sentit, o hem llegit la notícia, no?, de que una empresa que reintegra té tres sí. treballadors allà. Això, de moment, és només aquí, al terme municipal de Balaguer. Llavors, quan sigui, serà comarcal, serà per tots els municipis. Per Balaguer també, però per tots els municipis de la comarca. La paeria de Balaguer ens va fer un registre d'entrada dient això, no?, que demanava que gestionés del Consell Comarcal. Jo, com ja havíem dit altres cops, recollíem el guà, nosaltres si volia gestionar Balaguer pues, d'acord, i si volien que ho encapçalés el Consell Comarcal, doncs perfecte, no? Llavors, doncs això s'encapçalarà des del Consell Comarcal, s'ha de crear un servei, ara entrem, no?, un altre cop en la burocràcia que és lenta per tots, inclús per nosaltres mateixos. Llavors, bueno, s'ha de crear un servei, s'ha de, bueno, comencem, s'ha de dotar una partida pressupostària, que això també ho diu la moció, dotarem d'una partida pressupostària que esperant poder-la incrementar, perquè encara no sabem, no?, hem de fer un estudi ben fet de quan valdrà, no?, mantenir el refugi d'animals aquí a la Noguera. Tot dependrà dels gossos i de la capacitat també, no? Igual quan obre aquest refugi com a Consell Comarcal, igual ja s'ha quedat petit.
És una probabilitat
bastant alta, no? Perquè tots els nostres municipis tenim gossos abandonats, malauradament.
Miquel Plensa, d'altra banda, ha manifestat que l'adjudicació del servei de recollida de residus municipals a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas per 9.200.000 euros és superior a l'anterior contracte, entre altres coses, per la puja del combustible, el manteniment dels vehicles o també per l'increment del sou dels treballadors.
Hi ha partides que han baixat, n'hi ha altres que han pujat. Evidentment, el preu del combustible no és el mateix que fa 6 anys. El preu del manteniment dels vehicles fa 6 anys eren completament nous i ara no ho són. Hi ha unes coses que han pujat. Hi ha altres, com per exemple, el manteniment dels contenedors sí que l'hem baixat moltíssim, perquè hem vist que durant aquests anys el manteniment és evident que potser no ha sigut suficient, però que no pujava tants diners com en l'anterior licitació. Per tant, o sigui, hi ha pujades i baixades, però sí, en general puja. Per què puja? També puja perquè el preu dels treballadors també ha pujat. Si tots recordem, fa 5 anys hi va haver una vaga del servei d'escombreries aquí a la comarca, que el motiu era que durant els anys que durés el contracte amb l'empresa no se'ls pujaria el sou als treballadors, i en aquest cas, evidentment, el sou ha pujat molt. Estem parlant de que els conductors cobraran un 32% més que fa 6 anys i els peons cobraran un 28% més que fa 6 anys. I que a partir del segon any, així ho diu la llei, hi podrà haver revisions. Per tant, els treballadors se'ls pujarà l'IPC o el que pertoqui als treballadors. Creiem que és el que tocava, perquè durant aquests anys els treballadors pues, bueno, han tingut un conveni més aviat una mica just, no? I creiem que amb això, evidentment, se solucionarà gran part del problema de l'anterior licitació.
El nou concurs continua apostant pel model d'illes de contenidors, ja que, segons Plensa, quan es va fer la primera licitació hi havia una amortització de camions i contenidors a 12 anys vista. Un cop passat aquest període es podrà valorar si s'aposta per altres sistemes de recollida, com per exemple el porta a porta, perquè és el sistema, ha dit, amb el que es recicla molt més. Ho ha dit el president comarcal, que també ha afegit que en aquests moments el reciclatge aquí a la comarca de la Noguera està estancat en relació als percentatges anteriors.
Evidentment, suposo que l'equip de govern que hi hagi d'aquí 6 anys, no?, ho valorarà, i evidentment, me sembla, que opino que ja no hi seré d'aquí 6 anys com a president del Consell Comarcal de la Noguera, i és evident que s'haurà d'estudiar el porta a porta, perquè realment és el sistema que recicla molt més. En un principi es va incrementar molt el reciclatge, però clar, ara estem estancats inclús en a vegades, no en el parcial de l'any, sinó en el bimensual que fem, a vegades veiem que municipis que baixem, incluït el meu. Vale? Hi ha temporades i temporades i veus que baixa a vegades el reciclatge. Estem massa estancats.
D'altra banda, recordem també que durant aquest mes de novembre el Consell Comarcal té previst tornar a licitar el tancament dels diferents contenidors de la comarca. Un tancament que vol fomentar encara més el reciclatge aquí a la Noguera, que va augmentar amb el model d'illes de contenidors, però que, com sentíem fa un moment, ara ha quedat estancat. Des del Consell Comarcal preveuen que el tancament dels contenidors es pugui començar a fer durant la propera primavera. Anem a altres temes d'interès. La Guàrdia Urbana de Balaguer ha requisat 4 ganivets i altres objectes punxants perillosos durant el dispositiu especial de Festa Major. També es van interposar 3 denúncies per delictes contra la seguretat i es van imputar 2 persones per tràfic de drogues.
La Guàrdia Urbana de Balaguer ha requisat els darrers dies, en el marc del dispositiu especial que van muntar coincidint amb la Festa Major, 4 ganivets i altres objectes punxants perillosos, com tornavisos. Al mateix temps, ha fet 16 intervencions de substàncies il·legals, principalment marihuana, tot i que també hi ha hagut 3 denúncies per embolcalls de cocaïna. Moltes d'aquestes intervencions s'han fet en zones pròximes al pavelló i a la Carpa Jove, on tenien lloc els concerts. Entre altres actuacions, destaca que s'ha detingut una persona i se n'ha imputat una altra per tràfic de drogues. El detingut tenia 12 embolcalls de cocaïna, pastilles d'èxtasi, marihuana i diners en efectiu. També aquests dies s'han fet, durant els torns de tarda i nit, controls d'alcoholèmia i substàncies estupefaents amb més de 70 proves realitzades, donant com a resultat 8 conductors denunciats administrativament per donar positiu en alcohol i 4 per conduir havent consumit algun tipus de substància il·legal. A més, s'ha imputat a 2 persones per delictes contra la seguretat del trànsit, un per donar una taxa pròxima a 0,9 mg per litre d'alcohol en aire aspirat i l'altra per negar-se a sotmetre's al test de detecció d'alcohol i drogues. Pel que fa a controls de velocitat, se n'han fet a més de 100 vehicles amb el radar mòbil situat en diferents punts de la ciutat. De moment, només avisant als conductors que excedien el límit. Només s'ha detectat un conductor circulant a 48,8 km/h en una de les vies d'accés a la ciutat. La Guàrdia Urbana també ha donat recolzament en el control de trànsit a diferents esdeveniments, com els concerts, el Correbars, la cursa del Sant Crist, el Seguici i les ballades de gegants. Des de la prefectura de la Policia Local de Balaguer, es valora molt positivament el balanç d'aquesta Festa Major, no detectant-se incidències de trànsit greus ni de seguretat ciutadana, tot i la gran quantitat d'actes organitzats. D'altra banda, també s'han denunciat 4 persones per venda ambulant i 2 persones més per excedir-se en l'ocupació permesa de la via, a la zona habilitada pels paradistes al passeig de l'estació. Finalment, aquests dies també es va denunciar una persona per tirar runa dins un contenidor amb una sanció de 751 euros.
I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la Festa Major perquè Junts per Balaguer considera vergonyosa la mala gestió dels concerts. La formació lamenta la mala gestió de l'equip de govern amb els accessos al concert, sobretot dels Figaflaues, que va tenir lloc dissabte dia 9. La formació denuncia que abans de les 12 es van tancar les portes del pavelló per aforament complet i que un bon nombre de persones no hi va poder accedir, malgrat que en molts casos a l'interior hi havia els seus fills menors de 16 anys, als quals se'ls va permetre l'entrada sense anar acompanyats.
En declaracions de Ràdio Balaguer, la cap de l'oposició a la paeria, Gemma Trilla, que ha expressat la seva satisfacció per la celebració d'un esdeveniment musical d'aquesta magnitud, ha dit que el concert ha generat polèmica i indignació entre molts dels assistents, sobretot a causa de la manca de previsió en l'organització i control dels accessos.
Bé, primer que tot dic que estem, diguéssim, que agraïm, que estem contents de que hi hagi un concert d'aquest nivell, no? Sobretot per la gent jove, perquè Figaflaues doncs, és un grup que, com s'ha vist, ha agradat moltíssim i, per tant, era un concert en el que es podia preveure que hi hauria una gran afluència de públic atesa doncs, la fama que tenen, no? Malgrat això, doncs, ha generat una certa polèmica aquest concert perquè, sobretot, hi ha hagut molts ciutadans indignats ja que el recinte es va tancar, van tancar les portes abans de que comencés el concert i, a més, el problema greu que hi havia aquí, nosaltres vam veure, és que hi havia menors els que se'ls va deixar, menors de 16 anys, els que se'ls va deixar entrar al recinte sense cap mena d'autorització ni cap control i, a la vegada, els pares estaven a fora fent les cues. De manera que es van accedir a l'interior uns nens que no tenien ningú que diguéssim que els controlés. No hi havia ni l'autorització feta perquè poguessin anar sols, ni els pares a dintre perquè no se'ls permetia entrar. Entenem que va una manca de previsió en aquest cas. No? Ja he dit, Figaflaues és un grup que preveu que hi haurà molta afluència de gent i que per tant s'havia de preveure i hi hagués hagut d'haver més organització en quant als accessos.
A més d'aquesta irregularitat, Junts apunta que en cap moment es va anunciar els límits d'aforament per tal que les famílies es poguessin organitzar, tenint en compte que es tractava d'un concert amb un públic molt jove. Les cues es van allargar cap al pas de vehicles, sense que hi hagués prevista cap regulació de l'espai. D'altra banda, Junts lamenta que no s'hagués articulat cap mecanisme per prioritzar l'accés dels balaguerins als concerts, com ja ha demanat en diverses ocasions.
Nosaltres, en el ple anterior a aquest concert, ja vam demanar per aquest tema. Vam preguntar quin control hi haurien els aforaments i ens van dir doncs, que no hi hauria un control, de fet. O sigui, el control serà que el pavelló era prou gran com per accedir, com que pogués accedir-hi tothom. Què ha passat? Que el fet d'estar limitat al aforament han de tindre la previsió feta, de saber quina habitació hi haurà de tants mil espectadors i com faràs aquest control d'accés. També vam demanar que els ciutadans de Balaguer tinguessin una preferència, si tu vols, o que tinguessin una garantida l'accés al concert de la nostra festa major. I al final què va passar? Doncs que molta gent de Balaguer es van trobar que no podien accedir al pavelló. No podem accedir per als entrenaments, no podem accedir tampoc per als concerts de festa major. I després també com es van gestionar les cues. Hi va haver unes cues que es van autogestionar, o sigui, la gent es va començar a ficar en fila, uns cap aquí i els altres cap allà, hi va haver com a dues cues. En una de les cues a la que jo estava, és la que dona per la banda de l'Èstia, per dir-ho d'alguna manera, hi havia moltíssima gent esperant i cotxes entrant i sortint a la zona d'aparcament. Per tant, tampoc hi havia seguretat en aquella zona en quant ni cap seguretat que vigilés el trànsit. La gent feia cues i al costat passaven cotxes entrant i sortint. I per l'altra banda, per la cua que venia de Balaguer, doncs també es va autogestionar. I allí va entrar una mica tonto l'últim, no? Van entrar la gent a mesura que van entrar fins que van dir fins aquí hem arribat.
Gemma Trilla ha responsabilitzat directament al govern de la ciutat de tota aquesta situació. Ha dit que l'any passat es va gestionar molt millor l'assistència als concerts amb una carpa oberta i ha lamentat que aquest any aquesta no s'hagi orientat de la mateixa manera. Segons la cap de l'oposició, és fonamental que revisi la gestió dels aforaments per a garantir una millor organització i, sobretot, que es deixin clares les condicions en què aquests aforaments són limitats i quan no ho són.
Entenem que és l'autoritat municipal, és a dir, el govern de la ciutat el que ha de fer la revisió amb una clara gestió dels aforaments, dels equipaments que tenim i que tinguin ben clar quan és limitat i quan no és limitat, que tinguin ben clar en quins criteris s'ha de deixar accedir als usuaris en aquesta mena d'events. També veiem que l'any passat es va gestionar, i ho vam aplaudir en aquell moment, es va gestionar l'accés amb una carpa oberta. El que passa és que aquest any la carpa no s'ha orientat de la mateixa manera que es va orientar l'any passat, amb la qual cosa no ha permès, vull pensar, volem pensar nosaltres, no ha permès l'obertura dels laterals que permetin aquell aforament il·limitat, no? Que no és il·limitat en realitat perquè sí hi ha un aforament concret, però que l'any passat es va gestionar molt millor que aquest any d'aquesta manera. Per tant, aquí al darrere hi ha una autoritat municipal que ha de respondre per aquests criteris que s'han pres.
Junts per Balaguer també ha posat de manifest que la festa major és una ocasió per gaudir i celebrar la cultura i és essencial que el govern local asseguri que tothom pugui fer-ho amb garanties i seguretat.
I parlem ara d'infraestructures viàries de la comarca de la Noguera. Parlem concretament dels darrers acabats ja pel que fa a l'arranjament de la carretera d'Àgia-Corçà en el seu tram fins a Agulló. Aquest ha estat un dels temes que s'han tractat també aquest dilluns en la reunió que ha mantingut la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, amb l'alcaldessa d'Àgia, Mireia Burgués.
Les obres de millora de la carretera que des de la C-12 a Àgia dona accés a Corçà arriben a la seva fase final pel que fa al tram fins a Agulló, en què ja pràcticament només queda pintar-hi les línies de la calçada, acció que es durà a terme en breu. Aquest ha estat un dels temes que s'han tractat aquest dilluns en el transcurs de la reunió de treball que ha mantingut la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, amb l'alcaldessa d'Àgia, Mireia Burgués, per repassar prioritats i necessitats d'aquest municipi. L'actuació de millora d'aquesta via preveu el condicionament dels seus 7 quilòmetres fins a Corçà. Concretament, inclou la regulació i reparació de l'esplanada, la millora del paviment del camí, l'adequació dels elements de drenatge, la neteja i perfilat de cunetes i la millora de la senyalització vertical i horitzontal. L'arranjament s'executa a través de dos trams. El primer, que ja està en els seus últims serrells, va des de l'enllaç amb la C-12 fins al punt quilòmetre 4,5 del camí, que era el que estava més deteriorat. La intervenció en aquest tram ha anat a càrrec dels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i de Territori, que hi han aportat prop de 218.000 euros. De la millora del segon tram, des dels punts quilomètrics 4,5 fins al 7, al nucli de Corçà, se n'ha encarregat l'Ajuntament d'Age. En aquest cas, el pressupost és de 137.300 euros, dels quals 100.000 provindran de la línia d'ajuts per la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habilitada pel Departament d'Agricultura. L'arranjament del camí, que constitueix l'únic accés a Corçà i el principal per arribar a la Mare de Déu de la Pertusa i al Congost de Montrevell, havia estat reclamat pel municipi d'Age per facilitar la mobilitat a l'entorn, el desenvolupament econòmic i la seguretat en la circulació. Els treballs en el primer tram van estar aturats durant l'estiu per no interferir en la campanya de la sega de cereal i fins que no van finalitzar unes obres de portada d'aigua que l'Ajuntament va dur a terme a la zona. Altres qüestions que es van tractar en el transcurs d'aquesta reunió van ser l'organització, al juliol de l'any vinent, a Age del Campionat del Món d'Ala Delta, al qual s'hi preveu una participació de més de 130 pilots procedents d'una vintena de països i de l'estat de conservació també de la Col·legiata de Sant Pere d'Age.
I parlem ara dels pantans lleidatans perquè han acumulat 45 hectòmetres cúbics d'aigua l'última setmana. Les pluges que ha deixat la Dana han repercutit en l'augment de les reserves i Rialp ja frega el 70%.
L'episodi de pluges que va deixar el pas de la Dana durant la setmana passada ha tingut el seu impacte en els embassaments de la demarcació de Lleida, que una setmana més han continuat augmentant les seves reserves. Segons el darrer informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHE, i que publica el diari La Mañana, els pantans han acumulat 45 hectòmetres cúbics d'aigua, ja que alguns han desembassat aigua. Rialp, que és una infraestructura clau per als recs del Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues, ha sumat 34,5 hectòmetres cúbics i se situa gairebé al 70% de la seva capacitat total, amb 280 hectòmetres. D'altra banda, l'Oliana es troba al 73,7%, amb un total de 62 hectòmetres cúbics. Els pantans de les conques de la Noguera Pallaresa acumulen 337 hectòmetres. En aquest sentit, Terradet se situa al 94% de capacitat, mentre que Camarasa i Talarn es troben al 85% i al 72%, respectivament. Camarasa ha guanyat 8,9 hectòmetres cúbics durant l'última setmana, segons les dades de l'ATSE. Pel que respecta a la Noguera Ribagorçana, el pantà de Canelles és el que ha guanyat més reserves els últims 7 dies, amb 25,49 hectòmetres cúbics, i es troba al 47,4%. Escales és el que està més ple, al 91,5%, i Santana frega el 60%. Cal recordar que la setmana passada la presa de l'embassament d'Escales va iniciar l'operació de desembassament d'aigua, una operació que va provocar una important crescuda del Noguera Ribagorçana. Es va assolir un cabal màxim de 90 metres cúbics per segon.
I parlem ara de Slow Food Catalunya, un total de 86 establiments entre restaurants, menjadors escolars i escoles d'hostaleria han rebut aquest dilluns el distintiu Slow Food Catalunya, que reconeix el seu compromís amb la utilització d'aliments ecològics i de temporada de productors locals. D'aquests, 6 restaurants han rebut per primer cop la distinció. L'acte d'entrega s'ha fet aquest dilluns a Pons i ha estat apadrinat pel xef Mateu Casanyes del restaurant Disfruta. La jornada també ha servit per presentar la primera edició de la guia Slow Food Catalunya.
La trobada ha reunit més de 150 professionals de la cuina d'arreu de Catalunya. Així, ha servit per reconèixer la feina de molts d'aquests professionals que dia rere dia aposten per la sostenibilitat ecològica i el compromís amb el territori i per als nous establiments que també s'han sumat a aquest moviment de fer allò que és bo, net i just. La gala d'entrega dels distintius ha estat conduïda per l'estilista gastronòmica Laura Pons i ha comptat amb l'assistència de Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Miquel Plensa, president del Consell Comarcal de la Noguera, i Josep Tàpies, alcalde de Pons. Des del Patronat de Turisme, el seu vicepresident, Juan Antonio Serrano, destacava el suport de l'ENS a la trobada Slow Food per la seva aposta pels productes locals que enforteixen el territori i ajuden a construir un model de turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.
I el que venim és, en definitiva, apoyar tant l'Slow Food i els cuiners amb el tema gastronòmic, com a, pensem que és un reforç per tota la demarcació i sobretot pels petits productors locals, que d'alguna manera són els que fan possible que aquests productes de la terra de proximitat estiguin el més aviat possible als mercats i tinguin un consum una mica superior al que en aquests moments tenen. Perquè la dificultat d'aquests petits productors és aquesta, que al final fan unes produccions molt petites i que moltes vegades no arriben a les destinacions que haurien d'arribar. És valoritzar el nostre patrimoni, no gastronòmic, sinó patrimoni i tradició dels productes que es fan a la terra amb productes locals, i aquest és l'objectiu fonamental de la Diputació de Lleida, i en aquest cas, com a turisme, de promocionar-ho, i aprofitant que l'any que ve, com he dit, la Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia, és un moment idoni per potenciar tota aquesta producció que tenim a les nostres terres.
El moviment Slow Food Catalunya ha distingit per primer cop a 6 nous restaurants que lluiran el segell per primera vegada l'any 2025. Els nouvinguts són 3 restaurants de l'Alt Pirineu i Aran, el Boixetes Can Manel de Viella, l'All Negre de Montardit de Baix i l'Era de Barruera. 2 de la demarcació de Tarragona, l'Arrels de Prades i l'Algadí del Delta, el Poble Nou del Delta, i Can Gepet, 7 cases a les comarques gironines. Així doncs, els establiments que se sumen al moviment creixen un any més i ja compten amb un total de 86 establiments. 2 escoles d'hostaleria, la de Tona i la de Sort, que es van sumar aquest passat mes d'abril, 25 menjadors escolars i 59 restaurants, 9 a Tarragona, 28 a Barcelona, 7 a Girona, 12 a Lleida, 1 al Rosselló, 1 a Castelló i 1 a les Illes Balears. El coordinador de Slow Food a Lleida, Enric Millà, celebrava la incorporació d'aquests nous restaurants.
Entren restaurants nous de la província, i això és un bon valor, no? El fet de que hi hagi restaurants del territori que es vulguin sumar amb aquest moviment del bo, net, just, no? Que al final és treballar amb aquest compromís amb la sostenibilitat, ja no només és els ingredients que siguin ecològics, sinó també amb la reducció de residus, energies verdes, tot una mica és la vinculació cada vegada, intentar cada vegada superar-te any a any.
A més de la gala d'entrega dels distintius, la jornada també ha comptat amb el tradicional Mercat de la Terra, que ha reunit a mig centenar de productors i elaboradors que aposten per la sostenibilitat i el respecte pel territori. Productors com ara la formatgeria de Tòrrec, l'ou de Rialp, cerveses Lobilot, olis o Quadrat Valley, sidra, la Solana o el celler Batiu de Sort, entre altres. Durant el matí també es va poder veure una vintena de cuiners dels restaurants de l'Escola del Pallars, Casa Masové, Café Pessets, Ferreruela, l'Antic Forn, Lopons, El Dient, Font de Ferrer i l'Escola de Cuina d'Osona, elaborant conjuntament el menú del dinar de germanor. Un àpat on es va servir, entre altres plats, Ranxo de Pons, l'emblemàtic brou del municipi, elaborat pel restaurant local Lopons. De fet, aquesta jornada Slow Food Catalunya servia com a tret de sortida dels actes commemoratius del 150è aniversari de la festa del Ranxo de Pons, una celebració tradicional que té lloc el dimarts de Carnaval i que és una de les festes gastronòmiques més antigues i emblemàtiques del país. I és que, tal com se celebra aquesta festivitat, on els habitants de Pons preparen una gran olla de ranxo, una preparació col·lectiva i festiva, així ha estat la preparació d'aquest dinar de maridatge que ha plegat més de 150 persones. Slow Food és una associació ecogastronòmica sense ànim de lucre que neix per a fomentar una cultura gastronòmica basada en els aliments bons, nets i justos. Fundada a Itàlia l'any 1989, actualment es troba representada en 122 països diferents. El chef Mateu Casanyes volia posar en valor aquest moviment Slow Food.
Que són iniciatives que ajuden a conscienciar la gent per estimar el seu territori, per apoyar i donar molt suport també a la gent que dibuixa el paisatge cada dia, és a dir, els productors, els pagesos, les pageses, tota aquesta gent que amb la seva feina i amb projectes amb molt criteri ajuda que el nostre país no perdi l'ànima ni l'essència del que és un país de mar i muntanya, un país de contrastos, amb molts climes diferents i, per tant, amb unes probabilitats immenses que el món de la cuina, que som nosaltres, tinguem a prop de casa molts productors de qualitat. Bueno, també això també ajuda una miqueta aquesta tendència que a tots ens preocupa molt, que els pobles i el territori més despoblat cada vegada ho és més, no? I aquests petits restaurants, aquests petits productors, fan cada vegada que la gent que viu en nuclis més habitats tingui raons per les quals desplaçar-se a aquests indrets i contribuir a que el teixit social, el teixit cooperatiu i que, en definitiva, el país vagi molt millor.
A Catalunya, els cuiners Slow Food, a més, han impulsat el projecte Quilòmetre Zero, creat l'any 2008 i que defineix i comprova l'assoliment de certs compromisos que assumeix el xef en relació amb la filosofia del bo, net i just. Així, segons el Vademecum de Slow Food, ser un restaurant Slow Food Catalunya vol dir cuinar plats de Quilòmetre Zero en els quals prioritzar la pagesia propera i ecològica, emprar aliments de temporada, evitar l'ús de transgènics, recuperar varietats en vies d'extinció, posar en valor espècies autòctones i cuinar peix capturat de forma sostenible.
I abans dels esports parlem de teatre. L'Associació Cultural Lo Riu tornarà a representar el Teatre Municipal de Balaguer l'obra Embolica l'Ajuntament aquest proper dissabte dia 16. En aquest cas, la representació serà en benefici de Càritas Urgell per la campanya d'emergència per la dana.
En aquesta proposta escènica participen prop d'una ventena d'actors. L'obra és una comèdia en la que s'hi exposen situacions reals que succeeixen en un ajuntament, com poden ser tràmits que es duen a terme, la celebració d'un casament, sol·licitar una partida de naixement o qualsevol altra gestió burocràtica, tot des d'una mirada divertida i en clau d'humor. Les entrades per a l'espectacle Embolica l'Ajuntament es poden adquirir a Pastisseria Llurba, Estanc Sant Agustí, Bar El Nou Chapó i a la taquilla del teatre fins una hora abans de l'inici de la representació, que serà a les 6 de la tarda. Des de Càritas d'Urgell, el cap del Centre Sant Domènec de Balaguer, Juanjo Tenorio, ha explicat que ja feia mesos que estaven en contacte amb l'Associació Cultural Lo Riu per fer alguna col·laboració. Donat els darrers aconteixements, la representació de l'obra de teatre servirà per recaptar diners per a la campanya d'emergència per les greus inundacions a les zones afectades de València i Albacete. Càritas donarà la part rebuda del donatiu a aquesta campanya d'emergència.
Fa mesos ens van vindre a visitar el Centre Sant Domènec de Càritas, representants de l'Associació Cultural Lo Riu, una mica per fer una representació teatral. I durant el transcurs d'aquest temps hem tingut una mica l'aconteixement tan desagradable i tan dolent com han sigut les inundacions al País Valencià i Albacete, i en principi el que vam pensar des de Càritas és de dir aquest donatiu, una mica nosaltres, ja que teníem una campanya d'emergència oberta, fer aquesta donació en aquest cas a la gent que més ho necessita en aquest moment, no?
Càritas Diocesana d'Urgell, des del primer moment de coneixement de l'emergència, s'han sumat en aquesta campanya oberta per Càritas Espanyola, que està en comunicació constant amb Càritas Diocesana de València i amb Càritas Diocesana d'Albacete.
A Càritas, quan obrim una campanya d'emergència, el que fem és, en aquest cas, és la Càritas, diguéssim, espanyola, la que es fica en contacte amb les Càritas, en aquest cas, de València i d'Albacete, on hi ha les poblacions més afectades per les inundacions, i són ells els que toquen en contacte directe amb la gent i les necessitats que hi ha allà en aquest moment. I moltes vegades intentem, com ha fet tota la gent, de forma altruista, en aquest cas oferir el seu servei com a persona o fer aquestes donacions amb espècies. Nosaltres sabem que ara vindrà la problemàtica del després, una mica com els podrem ajudar. I Càritas, en aquest cas, el que fa és, a les dues Càritas en concret de València i d'Albacete, aportar a nivell econòmic les necessitats que després les persones més vulnerables o que encara tinguin necessitats en concret de coses, els pugui fer aquestes donacions, no?
Des de Càritas han apuntat que sempre es donen preferència a les aportacions econòmiques a les donacions en espècie. Els béns donats en espècie poden no ser adequats a les necessitats de la població i poden complicar la logística per la dificultat d'accés a les zones afectades. Les aportacions econòmiques són més eficients, ajudant a l'activació de l'economia en les zones afectades. No obstant això, si alguna empresa vol contribuir amb una donació en espècie, Càritas Espanyola ha habilitat un canal específic per fer aquestes aportacions. Per col·laborar econòmicament també es pot fer a través de Càritas Diocesana d'Urgell, al web caritasurgell.cat.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva parlant en primer lloc de futbol sala, de la derrota contundent del primer equip del comtat d'Urgell de futbol sala aquest passat dissabte en el partit corresponent a la sisena jornada de Lliga de Tercera Nacional. Perdia per 2-7 contra el Club Futbol Sala Eixample de Barcelona. Els visitants avançaven amb 2 gols als minuts 17 i 18, que equilibrava una mica Joel Cunill al minut 20 fent una diana pel comtat. Al 28 pujava l'1-3 al marcador i només un minut més tard l'1-4 amb un gol en pròpia porta del comtat. Joel va fer el segon pels balaguerins, va ser el 37 de joc, quan els barcelonins però ja en tenien 5. Tot i la falta de només 3 minuts per acabar el partit, els visitants encara van anotar 2 dianes més. Amb aquest resultat advers, el comtat és 12è. La propera jornada tornarà a jugar com a local. Rebrà diumenge a la tarda el Vilomara en un partit que s'haurà de jugar a la Sentiu pels preparatius del Mundial de Futbol Sala Sub-20. A primera catalana, el Comtat B va guanyar en la seva visita a la pista de l'Agramunt per 3-4, remuntant un partit que al descans perdia per 3-1. El Balaguer Vedruna, en canvi, no en sabem resultats perquè jugarà el partit d'aquesta quarta jornada aquest dimarts a 3:15 del vespre, el 1 d'octubre, rebent el Borges. Altres resultats el cap de setmana van ser: a segona catalana, el Balaguer Vedruna guanyava per 1 a 5 al Torreferrera amb un hat-trick de Jaume Giner. A tercera catalana, el Comtat perdia 2 a 0 contra el Peramola, i a la preferent, el juvenil del Balaguer Vedruna perdia per 4 a 6 contra el Salou. I parlem tot seguit de la Trail Mont-roig, perquè ahir dilluns es va presentar a Balaguer la 13a edició d'aquesta prova, que se celebrarà aquest dissabte 16 de novembre en diversos espais de la comarca de la Noguera. Una competició que organitza Pedala.cat i que ofereix 4 recorreguts per participants de diferents nivells: la marató de 41,2 quilòmetres amb 2.800 metres de desnivell positiu, la mitja marató de 21,4 quilòmetres i 1.340 metres de desnivell positiu, la volta al pantà de 8 quilòmetres i 150 metres de desnivell positiu, pensada per a tots els públics, i enguany, com a novetat, una nova distància, l'esprint, amb un recorregut de 14 quilòmetres i 560 metres de desnivell positiu, ideal per a aquells que volen introduir-se al món de les curses de muntanya. A la presentació, que com dèiem es va fer aquest dilluns, hi van assistir la paera en cap de Balaguer, Lorena González, la paera d'esports, Laia Vilardell, i Raül Butassi, en membre del Club Pedala.cat, juntament amb altres integrants d'aquesta entitat organitzadora. Butassi justament destacava l'entorn natural com un dels factors clau de l'èxit creixent de la prova, amb recorreguts que ofereixen una experiència única per als corredors, fet que atreu cada vegada més participants, fins i tot de fora de la comarca i de fora de Lleida.
Crec que com a punt principal d'aquesta zona és la zona. Hi ha molta gent de Catalunya que encara no coneix aquesta zona, potser la zona de Lleida o de la Noguera sí que la coneix, però tota la gent nova que ve de fora es sorprenen, els encanta, i això, el boca a boca, al final és el que fa créixer la cursa.
Raül Butassi comentava també una de les principals novetats, com dèiem, d'aquesta edició: aquesta nova distància sprint, ideals per als qui volen fer els primers passos en el món de les curses de muntanya.
Aquest any, com a novetat i com a, diguem, iniciativa de la gent de l'any passat, que vam fer una enquesta i molta gent ens va demanar una distància entre mitja, entre la volta, que és una cursa més light, diguem, més popular, i la mitja marató, que era una distància per molta gent potser massa llarga i massa dura, hem inclòs una distància sprint, que li diguem, que són uns 14 quilòmetres amb 500 i pico positius, que creiem que és una distància perfecta per una iniciació al trail, a les curses de muntanya. Cada vegada sembla que hi hagi més afició, molta gent que abans feia potser curses populars d'asfalt i així, estan trobant una mica més el gustillo a la muntanya, i amb aquesta cursa jo crec que és algo, donem una mica de pista, una mica de senderet més tècnic, que seria tota la part de Monteró, que és una zona molt molt xula, que amb poc desnivell tens unes vistes molt xules del llac, de Sant Llorenç del poble, i crec que pot agradar bastant.
Per la seva part, i durant la presentació, Laia Vilardell valorava molt positivament aquesta competició, subratllant que es tracta d'una iniciativa que posa en valor l'entorn i el territori a través de l'esport i aportant també visibilitat a la ciutat de Balaguer.
Agraïts perquè una entitat de Balaguer pugui organitzar una activitat d'aquestes característiques, agrair al Pedala per poder-ho dur a terme. És la 13a edició d'aquesta trail, que dona molt valor al territori. Des de Balaguer el que volem fer és potenciar tot el territori, Balaguer i la comarca, i tan sols convidar tota la gent que pugui venir, no només la gent d'aquí, sinó la gent d'arreu de Catalunya que vulgui gaudir de les nostres conrades.
Amb un recorregut que travessa indrets emblemàtics com el Tossal de Monteró, la Torreta de Sant Salvador, l'Ermita de Sant Jordi de Camarasa i la Carena del Mont-roig, la Trail Mont-roig s'ha convertit en una cita ineludible per als amants de la muntanya. La marató de 41,2 quilòmetres desafia els participants amb un recorregut tècnic i variat, mentre que la mitja marató de 21,4 sovint és la més popular i combina pujades intenses amb la del Buo i baixades ràpides. La volta al pantà, per altra banda, és una cursa i una caminada ja no competitiva. Aquesta fa 8 quilòmetres i permet gaudir de la reserva natural de fauna salvatge de Sant Llorenç de Montgai. aquesta edició. De fet, és una oportunitat per connectar amb la natura de manera més relaxada que en les altres proves molt més renyides i competitives. Des de que es va crear l'any 2011, la Trail Mont-roig ha anat guanyant prestigi fins a comptar amb la participació d'atletes internacionals, fins i tot com Pere Orell, Ragna Debats i Jordi Gamito. Recordem que pel que fa a les inscripcions, la majoria de les modalitats ja han tancat inscripcions perquè han arribat al límit de participants previst.
I entrem ara en la part final de l'informatiu, la que dediquem cada dia a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que la Dana de València situa càmpings del Pirineu en el punt de mira del govern. La fotografia de portada està dedicada al caos viari que hi va haver ahir per obres al carrer Príncep de Viana de Lleida. També diu que comença el judici contra un home que en va matar un altre a les Borges Blanques, a ganivetades, i que cau una xarxa que fabricava drogues en un pis de la plaça Sant Joan de Lleida. Col·lapse en Selv, Clavé i Sant Ruf en hora punta per les obres de l'estació. És també el principal titular del diari La Mañana. També la principal fotografia està dedicada a les llargues cues i embussos que hi va haver ahir a causa d'aquestes obres en aquests dos carrers de la capital del Segrià. Diu també que els pantans de la demarcació acumulen 45 hectòmetres i també destaca que l'ampliació del Cap de la Bordeta comptarà amb un any de retard. I finalment repassem la portada del Punt Avui, que aquest dimarts titula Aïllats. El caos en el trànsit rodat pels danys en les infraestructures viàries se superposa a les dificultats de Paiporta i Picanya al País Valencià per comunicar-se i abastir-se. Diu també que un ordre global més multipolar i inestable tindrà lloc amb el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca i també destaca que Illa situa el calendari per al nou finançament de Catalunya a la primeria de l'any 2025. Una altra informació destacada avui d'aquest rotatiu és que són els 2 anys de presó per a un monjo de Montserrat que va abusar d'un menor l'any 2019. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç dimarts.